El Pakistan, que és el país mediador entre els Estats Units i l'Iran, ha anunciat un text definitiu i consensuat d'acord de pau entre les dues parts i s'apunta que es podria signar en els pròxims dies, fins i tot aquest mateix cap de setmana. L'expectativa d'un acord de pau ha impulsat les borses, especialment l'IBEX 35, i ha fet caure en picat el preu del petroli.
Catalunya nit.
José Luis Rodríguez Zapatero serà investigat també per possible delicte fiscal i contraband, en aquest cas per les joies que es van trobar a la caixa forta del seu despatx. El jutge del Clas Plus Ultra l'ha imputat després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Ens preguntarem què és delicte i què no en una situació com aquesta amb un expert en la matèria.
La justícia europea es pronunciarà finalment sobre l'amnistia per als líders independentistes el 16 de juliol. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea decidirà si la llei s'ajusta a la normativa continental. És un pas que el Constitucional espera per resoldre si aplica o no la mesura de gràcia a Carles Puigdemont i també a la resta de dirigents del procés.
De mitjana, als 11 anys, molt d'hora, és quan els nens catalans tenen el primer mòbil. Ho revela l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital impulsat per l'UNICEF, que també alerta sobre l'ús intensiu de les xarxes socials. Els experts diuen que la falta de normes a casa i el mal exemple dels adults augmenten les conductes de risc a internet.
I repassarem la proposta del Teatre Lliure per a la tardor, un conjunt d'actes per commemorar el 50è aniversari del Teatre Barceloní, que per cert no comptarà finalment amb un dels seus fundadors, Lluís Pasqual, després de l'escàndol per la suplantació de la veu de Montserrat Caballé, que ell va fer passar per autèntica.
Vam mantenir una reunió amb ell, on li vam manifestar la nostra preocupació. També li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res. I va minimitzar aquest tema i el va reduir a un pur assumpte de safreig i també, com m'explicàveu, ens va fer aquesta proposta, que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
I així va ser finalment. Així va anar la conversa amb ell, amb Lluís Pasqual, segons explicava el director de Lliure, Julio Manrique, a la tarda de Catalunya Ràdio.
I a tocar de les 11... Qui hi ha darrere de la proposta musical i de la direcció de la benedicció de la Torre de Jesús dimecres en presència del Papa? Doncs Josep Pons, l'actual director de l'orquestra del Liceu, que entrevistarem cap a 3:15.
Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Fins les 11 de la nit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que va trobar a la caixa forta del seu despatx. L'investiga ara també per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Això ens porta cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
Bona nit. El jutge ha decidit obrir una segona investigació separada del cas Plus Ultra perquè considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre la compra és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria, perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina. Argumenta que Zapatero no disposa de documentació duanera, factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama també sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i podrà exercir el seu dret de defensa. En aquest sentit, recorda que podrà aportar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la importació correcta de les joies. Zapatero, que té previst declarar el 17 i 18 de juny a l'Audiència Nacional, va atribuir les joies a herències de la seva mare i de la seva sogra i a regals de viatges sense especificar. I el seu portaveu, Luis Arroyo, va xifrar en entre 30.000 i 50.000 el valor de les joies. Avui Arroyo ha demanat perdó per haver induït a error sobre el seu valor real.
Àngels, concretem de quin tipus de joies estem parlant?
Doncs de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originàries de Zàmbia i Tailàndia, el més car valorat en 278.000 euros. També destaquen les pulseres de 80.000 a 95.000 euros d'or blanc amb maragdes, diamants i safirs, i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, o una creu de la Sagrada Família de 50 euros i collarets amb perles falses.
Doncs bé, haver amagat a Hisenda la recepció o compra de joies de gran valor és un fet punible, com també ho pot ser no haver-les inclòs al llistat de béns en propietat de l'Agència Tributària any rere any. La clau de volta de tot plegat serà com l'expresident espanyol justificarà la tinença d'aquestes peces d'alta gamma. Repassem els punts clau de la nova derivada del cas Zapatero amb l'Àlex Giral Robert i les respostes del catedràtic de Dret Financer i Tributari de la UB, José Andrés Rozas.
El quid de la qüestió, l'origen i la titularitat de les joies.
El primer pas és qui és el propietari, com han arribat a aquesta caixa forta i com s'han reflectit la propietat d'aquestes joies i en les seves declaracions fiscals dels últims anys.
La hipòtesi de l'herència familiar.
S'han de declarar en la declaració de l'herència i en l'adjudicació específica a qui es van adjudicar i declarar-ho en l'autoliquidació de l'impost de successions.
La hipòtesi dels regals o les donacions fora de la presidència espanyola.
També ha de tributar, en principi, qualsevol guany patrimonial gratuït. S'ha de justificar l'origen. Estem parlant d'unes joies d'un valor molt alt.
Si va obtenir les joies durant els seus mandats, no poden ser seves.
I les ha rebut com president del govern espanyol, és propietat del patrimoni de l'Estat i l'hauria degut entregar.
Com a fet delictiu, no haver declarat les joies en el moment de l'obtenció o adquisició pot caducar al cap de 5 anys, o més en casos agreujats, però amb condicions.
Pot prescriure, però s'ha de poder estar en condicions de justificar la data d'adquisició i el vehicle contractual.
I amagar el valor de les joies en les declaracions anuals de patrimoni, a més d'una infracció tributària, també pot ser delictiu.
Qualsevol persona amb un patrimoni superior a 2 milions d'euros ha de declarar de patrimoni global entre les joies, la seva casa, el cotxe. Jo diria que sí que té un patrimoni superior a 2 milions d'euros.
Les circumstàncies són molt delicades per a l'expresident espanyol.
I es podria arribar clarament a delicte fiscal. És una situació complicada, clarament, per al senyor Zapatero i la seva dona.
Catalunya nit.
Són les 10 i 9 minuts. L'Iran i els Estats Units i el Pakistan, mediador entre els dos països, envien missatges dient que estan molt a prop d'un acord, un memoràndum d'entesa entre els dos països en guerra, que ha de portar unes negociacions sobre el programa nuclear iranià i que, una vegada signat, permetria la reobertura de l'estret d'Hormuz i el final, per tant, del bloqueig naval en aquesta zona clau per al comerç internacional. Per tant, hi està havent moviments i sembla que cap a la bona direcció. Això ens porta cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Totes les parts diuen que l'acord és molt a prop, però també és veritat que no acaben de firmar-lo. Què passa?
Doncs mira, que ara mateix sembla que s'està més a prop que mai d'un acord, però recordem que el missatge més habitual d'aquesta guerra, difós per la Casa Blanca, ha estat som molt a prop d'un acord. Per tant, no és estranyar que hi hagi escepticisme i dubtes. Ara bé, si ens atenim als negociadors pakistanesos, al Ministeri d'Exteriors iranià i a la Casa Blanca, aleshores sí que tenim elements força sòlids com per creure que el principi d'acord és molt a prop. Hi ha qui situa la seva signatura, la signatura d'aquest memoràndum que esmentaves, per aquest mateix diumenge a Ginebra, a Suïssa.
El vicepresident dels Estats Units s'ha afanyat a fer puntualitzacions, eh? Les notícies mai són clares, eh? Últimament, quan parlem dels Estats Units.
Mai. De fet, un JD Vance que ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Un Vance que ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran. Això és una informació que ha corregut força les últimes hores. Com tampoc s'alliberaran, diu, els embargaments en curs contra l'Iran. Diu que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores sí que els beneficis econòmics fluiran cap a aquell país i també cap al conjunt de la regió.
Ja veurem què és el que passa, però què està previst que succeeixi a partir d'ara?
Bé, a partir d'ara ens caldrà paciència, perquè no m'estranyaria que dilluns seguíssim igual, eh? Però, en tot cas, tenim aquest optimisme que ha expressat la Casa Blanca de cara a diumenge, i caldrà esperar també que cap part entorpeixi el curs actual. Què vol dir això? Doncs, d'una banda, les mirades posades a Israel i la seva batalla oberta contra les milícies de Hezbollah al Líban, i també caldrà que Donald Trump es contingui, perquè el tenim molt excitat. Penseu que aquest diumenge, ho hem anat avançant, és el seu aniversari, 80 sí. anys, té una festa preparada als jardins de la Casa Blanca, que també han portat molt de controvèrsia, i a més l'estan exaltant una mica, perquè estan traient, ara mateix en directe, estan traient allò del centre Kennedy, que ell va afegir centre Kennedy i Trump, doncs sí. Ara estan traient les lletres de Trump, cosa Vaja. Que segur que no el té gens content, i ja sabem que a Trump, doncs, tot el que li afecta personalment, per desgràcia, ho acaba traslladant a la política seriosa, la que afecta als Estats Units i a tot el món. I després, doncs, també caldrà que a partir d'ara la signatura d'aquest memoràndum a Ginebra d'aquest diumenge, doncs, vagi seguit de l'èxit de les negociacions que hauran de venir, perquè els detalls tècnics de l'acord trigaran ben bé un parell de mesos a establir-se. Això ho han corroborat a fons de la Casa Blanca. Per tant, fins que tot no estigui al sac i ben lligat, poden passar ben bé això, un parell de mesos, estem parlant de 60 dies, per tant, molt més enllà del Mundial i probablement entrats al mes d'agost.
Doncs sí, dates importants. I diumenge, 80 anys, fa Donald Trump. A veure com ho celebra. Gràcies.
Ho celebra amb un combat de wrestling.
Ah, sí?
És que clar, tot té bastanta... Podríem dir que, segons com, si no fos per la seriositat que hi ha al darrere, doncs és com bastant còmic, no?
Sí,
pensa
sí,
que,
sí.
A més a més, a les últimes hores, a la gespa del Mall, allà on hi ha el monument a Lincoln, on està fent la renovació d'aquella piscina que fa de mirall, doncs han aparegut les xifres 8647, que vol dir... El 86 és una xifra que s'utilitza per dir que algú se l'ha de votar, és a, fins i tot se l'ha d'assassinar, i 47 és el número de Trump, és el 47è president dels Estats Units. Per tant, entre una cosa i l'altra, crec que no està massa tranquil.
Doncs Déu-n'hi-do el panorama. Gràcies, Oriol.
Bona nit.
I per cert, que l'expectativa d'un acord ha fet baixar el petroli en més d'un 3% fins als $87 per barril de Brent, i les borses ho han celebrat amb pujades. Tots els mercats europeus han tancat amb alces.
Bé, anirà bé si aquesta contenció dels preus del petroli, en aquest cas, que ha baixat el dia d'avui, doncs es manté, perquè el cas és que el preu dels combustibles va empènyer la inflació el mes passat. L'índex de preus va pujar un 3,1% al maig a Catalunya, és una dècima més que a l'abril, això són dades de l'Institut d'Estadística. Els carburants es van encarir de prop del 16% respecte a l'any passat de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà. El govern espanyol assegura que els combustibles s'haurien apujat al doble sense les mesures que va aprovar, com ara la rebaixa de l'IVA, i que la inflació se situaria en més del 4%. De moment es mantindran vigents fins a finals de mes aquestes ajudes. El que es va abaratir van ser la llum i el gas, que al maig també tenien beneficis fiscals, però en aquest cas els han perdut a partir d'aquest mes de juny.
Hem arribat a un quart d'onze de la nit. L'expresident valencià Carlos Mazón ja tenia informació de les conseqüències de la Dana el mateix matí del dia de les inundacions. El seu equip de govern actualitzava la situació a través d'un xat de WhatsApp. Mazón només hi va enviar missatges a primera hora del matí i se'n va desconnectar la resta de la jornada. València, Alba Barbosa, bona nit.
Sí, bona nit. Carlos Mazón, abans de les 11 del matí, ja havia rebut en aquest grup de WhatsApp l'actualització de l'estat de les carreteres i també l'afectació de la pluja als centres educatius. A la província de València, al matí, hi havia 59 municipis amb classes suspeses. També li comuniquen que l'alerta vermella per pluges està activada i aquestes informacions les comparteixen els mateixos consellers del govern de Mazón. També parlen, abans de les 12 del migdia, de rescats i inundacions en una residència de gent gran.
I el primer que escriu en aquest xat és Carlos Mazón. Quines instruccions dona als seus consellers?
L'expresident valencià, poc després de les 8 del matí, demana a l'exconsellera Salomé Prades, responsable d'emergències, que li actualitzin les dades de la Dana. També s'adreça al conseller d'Educació perquè estigui atent al tancament dels centres escolars. Mazón volia, segons escriu al xat, informar amb detall de la situació per donar una imatge de control i calma a la gent. L'expresident valencià no torna a intervenir en aquest xat, que està actiu fins gairebé la mitjanit. La jutge de Catarroja ja ha incorporat els missatges a la causa, unes converses que la vicepresidenta Susana Camarero ha entregat a la instructora aquesta setmana.
Gràcies, Alba.
Adeu, bona nit.
Passen ja dos minuts d'un quart d'onze de la nit. Avui hem sabut que el 16 de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública la seva sentència sobre la llei d'amnistia. La màxima instància comunitària resoldrà les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal de Comptes i per l'Audiència Nacional. El Constitucional espanyol espera aquest pronunciament per decidir si aplica la mesura de gràcia a l'expresident Puigdemont i als altres líders del procés. Ens ho amplia des de Brussel·les Bruno Forteamires. Bona nit.
Hola. Bona nit. Per ara, l'advocat general de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia pel que fa a les despeses de l'UO i també pel cas dels CDRs acusats de terrorisme. I aquest posicionament acostuma a marcar la decisió final dels jutges. L'advocat de l'expresident Puigdemont, Gonzalo Boye, confia que serà així. Ho ha dit al Catalunya Migdia.
Yo creo que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general, es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales. Por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga incluida la malversación.
Més prudents s'han mostrat des d'Alerta Solidària, l'entitat que assessora jurídicament activistes independentistes. El portaveu, Martí Majoral, evita donar per feta una sentència favorable en declaracions a aquesta casa.
No veiem massa opcions perquè es puguin desviar d'aquest sentit de raonament que va ser aclaparador, però bé, la veritat és que estem ja habituats a les sorpreses d'última hora i a veure com alguns tribunals doncs, capgiren com un mitjó la lògica jurídica.
Si la sentència europea avala la llei, el Tribunal Constitucional espanyol podria desbloquejar l'amnistia pel president Puigdemont i la resta de líders, però fonts del Tribunal consultades per Catalunya Ràdio descarten moviments immediats. La sentència europea arribarà pocs dies abans de les vacances i el Constitucional diu que manté la idea de resoldre les causes després de l'estiu.
Gràcies, Bruno. Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem amb més Crònica Internacional.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
Quina ratxa! Quants maig portes?
150.
Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
La Sagrada Família torna a atraure totes les mirades.
Gaudí va deixar com unes regles de joc molt clares i tot va encaixant com si fos un puzzle.
Un viatge al present i al futur d'una icona mundial.
A la façana de la Glòria estem parlant de 100.000 peces de pedra.
De la mà dels que hi treballen.
Soc part d'una cosa immensa.
I que ha entrat per primer cop a la Torre de Jesucrist. A tocar del cel, 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
El Papa Lleó XIV ha tancat aquest divendres el seu viatge oficial d'estat amb una incidència d'última hora. L'avió que l'havia de portar de Tenerife cap a Roma ha patit una avaria quan ja estava a punt d'enlairar-se. Després de baixar de l'aparell, el pontífex ha acceptat l'oferta del rei Felip VI de tornar amb l'avió oficial de la Casa Reial Espanyola. La resta de la comitiva ha viatjat més tard en un vol d'Iberia enviat des de Madrid. En l'últim dia a les Canàries, Lleó XIV ha defensat la immigració com una oportunitat d'enriquiment mutu i ha tancat la visita amb una missa al port de Santa Cruz de Tenerife.
Tinc un missatge important. Tots som, d'alguna manera, migrants. Tots som peregrins en el camí cap a la pàtria celestial. Ajudem-nos els uns als altres per fer d'aquest pas un lloc més humà per tothom, aportant cadascú el que pugui.
Doncs ve un missatge que arriba justament el dia que la Unió Europea arriba a un punt d'inflexió en política migratòria amb l'entrada en vigor avui del nou sistema comú d'asil. S'acaben 10 anys de negociacions que deixen enrere les polítiques d'acollida defensades per Angela Merkel i, en canvi, es prioritza el model de Giorgia Meloni, que preveu fins i tot que es puguin construir centres de deportació en tercers països. Qui celebra l'entrada en vigor del nou acord és Alemanya. Els governs posteriors a Merkel justament van començar a tancar fronteres i endurir controls, tant al socialdemòcrata Scholz com al conservador Merz. Berlín, Jordi Regàs.
Bona nit. Alexander Dobrindt, el ministre de l'Interior d'Alemanya i membre de la Unió Social Cristiana de Baviera, la CSU, ha estat qui aquest divendres ha inaugurat les noves instal·lacions que a partir d'ara acolliran a qui demani asil en arribar a l'aeroport de Berlín. Són tot un seguit d'habitacions molt simples, amb lliteres semblants a les d'un alberg juvenil, amb 8 o més places. És on s'internaran les persones amb poques opcions d'aconseguir asil. Tot el procediment no hauria de durar més de 12 setmanes. Es tanca així, segons el ministre, un període que ha qualificat de disfuncionalitat.
Avui és el dia en què el nivell europeu agafa protagonisme. En els últims mesos hem pres decisions a escala nacional per frenar la migració il·legal. Hem tingut un èxit considerable, amb reduccions de fins al 70% en la migració il·legal. Avui, el nivell europeu decideix implementar el nou sistema migratori comú, que també comportarà reduir més la migració il·legal.
Tot i la caiguda espectacular en el nombre de migrants engegada l'any 2024, el govern conservador actual està clar que no relaxarà cap mesura. L'ascens de l'extrema dreta els preocupa massa i demostrar duresa, pensen, els permetrà recuperar votants. De fet, els controls a les fronteres internes ja han anunciat que no s'aixecaran fins que es demostri que els controls exteriors són realment efectius.
Doncs bé, en un comunicat conjunt, diverses entitats i ONGs han mostrat la seva preocupació pel nou pacte europeu migratori. Una d'aquestes organitzacions és Oxfam Intermón. La seva responsable de migracions, Sònia Díaz, ha denunciat a aquesta emissora que el nou model deixa de banda el factor humà per prioritzar el control policial.
Tiene un componente fortísimo de vigilancia policial, de toma de datos biométricos, de toma de huellas y mucho menos componente humano de cuál es el estado de salud de la persona, cuál es su situación de vulnerabilidad y cómo se cuida especialmente a la infancia y a las personas que están en la situación vulnerable.
Belfast continua fortament vigilat amb un ampli desplegament policial per evitar que reprengui la violència contra els migrants instigada per l'extrema dreta. Avui han tornat a suprimir el transport públic a mitja tarda per evitar desplaçaments i enviar abans la gent cap a casa. Tenim un enviat especial a Belfast. Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui heu visitat algunes de les zones on aquesta setmana hi va haver violència contra els immigrants. On heu estat i què hi heu vist, Quim?
Mira, la major part de la violència racista d'aquests dies a Belfast s'ha produït en feus unionistes pro-britànics, com el que hem visitat a l'est de la ciutat, banderes britàniques per tot arreu, murals de paramilitars loyalistes i homenatge als caiguts en el conflicte nord-irlandès del bàndol pro-britànic, han omplert o omplen la zona on hem estat avui. Aquí l'atur és molt mal, molt elevat, l'atur, volem dir, és molt més elevat que en altres indrets de Belfast. Adrian Gelke és politòleg de la Queen's University de Belfast i ens ha explicat qui viu en aquests barris.
Perquè hi ha molt més allotjament disponible a les zones lleialistes que a les zones nacionalistes. Els refugiats, els sol·licitants d'asil, solen ser allotjats en zones lleialistes, pobres, i això els converteix en un objectiu evident. I el seu èxit és persuadir les persones que han estat allotjades en aquestes zones perquè marxin.
Els que van cremar cotxes i cases d'immigrants eren joves encaputxats, però els instigadors a través de la xarxa social són partits britànics d'extrema dreta i d'ultradreta, amb l'ajuda d'actors estrangers com Elon Musk i amb la col·laboració també de paramilitars unionistes.
Aquest és l'element més preocupant, ja que sembla que alguns actors paramilitars del passat ja estan jugant un paper, no els líders. No està autoritzat des de dalt d'aquestes organitzacions paramilitars, sinó a nivell local. Alguns són antics actors paramilitars, persones que estan formalment involucrades en el conflicte d'Irlanda del Nord, ara s'han involucrat en això.
Ens imaginem, Quim, que la comunitat immigrant que viu aquí a Irlanda del Nord deu estar atemorida.
Sí, tenen por d'anar a segons quins barris fora del centre, especialment a la nit, o fins i tot d'anar a la feina. Els ha passat a les infermeres d'origen indi, com ens explicava el doctor Satyavir Shingal, que és president de l'Indian Community Center de Belfast.
Tenen guàrdia de nit i guàrdia de dia, així que estaven una mica preocupades. Com hi anirem? Sent jo mateix metge, vam prendre algunes mesures per al nostre hospital. No obriu les portes laterals, només obriu l'entrada principal de l'hospital i aneu amb taxi. Veniu en taxi.
Aquest doctor, que va arribar fa 25 anys a Irlanda del Nord, ens deia que sense les infermeres índies, la sanitat pública nord-irlandesa hauria de tancar d'un dia per l'altre. Ell llançava aquest missatge als violents.
Do not throw, you know, stones or grenades.
No tireu pedres ni granades a ningú. Penseu en nosaltres, la gent que han vingut de fora, i la majoria de nosaltres som molt treballadors i honestos i estan contribuint a la societat. No hi ha res al món ni cap problema que no es pugui resoldre asseguts a taula i parlant entre nosaltres.
A veure si l'escolten. Gràcies, Quim. Bona nit.
Vinga, bona nit.
Avui, als parquets nord-americans, s'ha sentit un toc de campana històric. És Elon Musk donant el tret de sortida a borsa de la seva empresa SpaceX, un debut borsari que l'ha convertit en la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna. Roger Santaló, bona nit.
Bona nit.
És que resulta que la sortida al parquet encara l'ha enriquit més.
Sí, ja era la persona més rica del món i ara s'ha convertit en el primer bilionari de dòlars de la història. Tot perquè el valor de SpaceX s'ha disparat encara més del que es preveia en un primer moment. Fa poca estona la sessió del Nasdaq s'ha tancat i l'acció tenia un preu de 161 dòlars. Per tant, ha pujat gairebé un 20% respecte als 135 dòlars que es preveien de sortida. De fet, l'arrencada ja ha estat fulgurant i han calgut dues hores per ajustar el preu de sortida, que s'ha acabat fixant en els 150 dòlars per acció. Musk diu que aquest finançament els apropa als seus objectius.
Vaig donar a SpaceX menys d'un 10% de probabilitats de tenir èxit. De fet, vaig dir això a la gent i vaig pensar, segurament fracassarem, però ho hauríem de provar, perquè si no ho fem, si no hi ha una nova empresa que entri a l'espai, mai serem una civilització realment especial.
Amb aquestes xifres, SpaceX, que es dedica a l'exploració espacial, la intel·ligència artificial i les comunicacions per satèl·lit, ja té un valor de gairebé 2 bilions de dòlars.
Doncs mentrestant hi ha gent patint per la seva feina. A Nissan, la majoria dels treballadors han acceptat l'ERO, que planteja l'empresa que a l'últim moment va reduir el nombre d'acomiadaments fins a les 195 persones.
Sí, ho han votat en referèndum aquest matí i més del 80% dels treballadors hi han votat a favor. Fins i tot hi ha hagut un resultat favorable
favorable al centre de recanvis del Prat de Llobregat, on hi haurà la majoria d'acomiadats, un centenar. L'empresa també va oferir millorar les indemnitzacions i pagarà al final 50 dies per any treballat als afectats.
Gràcies, Roger. Fem una pausa d'un minut i mig i a la tornada parlem d'aquest informe de l'UNICEF que ha revelat que els menors catalans tenen el seu primer mòbil de mitjana, per tant, alguns abans, alguns després, als 11 anys.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
300 grams de paraules.
Mig liter d'actitud.
Una cullerada de silenci.
Dos reflexos de llum.
5 quilos de cadira.
I si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda. Amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia. Amb David Guzmán.
El Tot Gira arriba el cap de setmana total.
Atenció!
Dissabte comencem a les 4 amb els entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
A les 6, Barça-Olborg. Comença la Final Four de la Champions d'handbol pel Barça.
Des de Colònia amb Ramon Salburri, Pere Morros i Sergi Camps.
A les 8, Tenerife-Barça. Tercer partit de les semifinals de l'ACB.
I a les 9, Zamora-Sabadell. Anada de la final del play-off descens a segona. I la final de la Champions de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta busca la segona Copa d'Europa.
I diumenge, a partir de les 3, la transmissió del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
Després, la final de la Champions d'handbol de Colònia i el Penya-València de les semis de l'ACB.
A més, connectats amb la Sony Germà als Estats Units per l'inici del Mundial de Futbol.
Tot gira.
Dissabte de 4 a 11 i diumenge de 3 a 10 amb David Clopés.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Els menors catalans tenen el seu primer telèfon mòbil als 11 anys de mitjana. Ho revela l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital impulsat per l'UNICEF, que també alerta sobre l'ús intensiu de les xarxes socials. Cèlia Forment.
L'informe diu que el 90% dels menors s'han creat un perfil en almenys una xarxa social i un de cada 10 hi dedica més de 5 hores diàries entre setmana. Antonio Rial, director científic de l'informe, adverteix dels riscos per a l'atenció, la memòria i l'aprenentatge.
Ràpidamente pongo un sedante, pongo un elemento distractor, que es un móvil, que es una red social, que es un scroll infinito, y yo no me construyo.
L'estudi també apunta que el 9% dels menors han vist pornografia abans d'acabar la primària i relaciona l'accés de pantalles amb més casos d'assetjament escolar i ciberassetjament. Els experts també destaquen la importància del paper de les famílies. Argumenten que la falta de normes i el mal exemple dels adults augmenten les conductes de risc a internet.
El pare del nadó maltractat que van haver d'hospitalitzar al Vall d'Hebron, al març, va admetre a la seva família que en algun moment havia tractat de forma brusca el nadó. Avui han declarat els familiars de la criatura, tant paterns com materns, la majoria no van poder veure el bebè la setmana abans que l'ingressessin a l'hospital. Montse Mir.
El pare, que està en presó provisional sense fiança, va admetre que hauria estat brusc a l'hora d'agafar el nen per les cames i que l'havia enrotllat fort amb una manta. Ho ha explicat el seu germà, l'oncle de la criatura, que ha descrit el seu germà com un home d'una gran envergadura i maldestre, però que mai ha tingut actituds o reaccions violentes. Els familiars de la mare coincideixen amb aquesta descripció i diuen que no troben cap explicació sobre les lesions que tenia el nadó. La majoria de familiars que han declarat a la Ciutat de la Justícia han assegurat que la setmana abans de l'ingrés no van poder veure el nen perquè els pares els van dir que plorava molt i que millor que no hi anessin per estar més tranquils. L'última que el va veure va ser l'àvia paterna 5 dies abans que l'ingressessin. Els familiars de la mare han explicat que estava preocupada per la salut del bebè i que enviava fotos al seu cosí, metge del Vall d'Hebron, per fer-li consultes. Han atribuït el fet que no va portar el fill a aquest hospital i sí a altres centres per una qüestió d'intimitat. Les defenses demanaran que tant el pare com la mare tornin a declarar.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Now
El Teatre Lliure ha retirat Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada a causa de l'entrevista falsejada a Montserrat Caballé. La direcció del teatre, per tant, descarta el muntatge previst dins la programació 2026-2027, on sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Moró, Lluís Humà, el Conde de Torrefiel i Pol Guasch. Marta Vives, bona nit.
Bona nit.
Què ha passat amb aquesta obra que havia de dirigir en Lluís Pasqual, però que finalment ha saltat de la programació?
Doncs mireu, segons ha explicat Lluís Pasqual a la tarda de Catalunya Ràdio, i també ho ha fet el director del Lliure, Julio Manrique, feia 2 anys que s'estava gestant aquesta possible col·laboració de Pasqual, que, recordem, és un dels noms claus en la història del Lliure, per la celebració d'aquest 50 aniversari. Es tractava de la direcció d'una obra basada en el monòleg del gran inquisidor dels germans Karamazov, de Dostoievski, que havia de comptar amb l'actor Pablo Derqui com un dels intèrprets. Resulta que quan fa una setmana es va esclatar aquella polèmica de l'entrevista falsejada de Montserrat Caballé, que va destapar Judit Martín perquè hi posava la veu, els de Lliure van mostrar la seva preocupació davant d'aquest fet al Pasqual per veure com això podia afectar, doncs, a ell i també a la institució. Segons la tarda, Pasqual va minimitzar aquesta polèmica, la polèmica de la Montserrat Caballé, va dir que es tractava d'una simple xafarderia, però tot i així, veient la preocupació dels responsables del Lliure, els va oferir, els va proposar retirar-se del projecte per no perjudicar la institució. 48 hores més tard d'aquesta conversa, els responsables de Lliure van decidir acceptar aquesta proposta i, per tant, van descartar l'obra de la programació d'aquesta celebració. Això ho ha explicat també en Julio Manrique a la tarda.
Vam mantenir una reunió amb ell on li vam manifestar la nostra preocupació. També li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res. I va minimitzar aquest tema i el va reduir a un pur assumpte de safareig. I també, com explicàveu, ens va fer aquesta proposta, que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
Per tant, Lluís Pasqual, que serà un dels noms fundacionals absents d'aquests 50 anys, però sí que l'aniversari del Lliure desplegarà, Marta, moltes activitats per celebrar aquesta efemèride.
Sí, de fet, Agnès concentrarà tot el que té a veure amb aquests 50 anys el primer trimestre de la temporada, per tant, estem parlant del setembre a desembre. Entre d'altres, doncs, inclourà una exposició sobre escenografia en homenatge al fundador i l'ànima del Lliure, el Fabià Puigcerver. Recuperarà, per exemple, 2 obres estrenades als anys 70 a la Sala de Gràcia, com són La senyoreta Júlia i La vella Helena, però revisitades per directors millennials com Miquel Masfiol, que, atenció, té la intenció d'acampar Lliure de Gràcia durant uns dies, durant una setmana sencera, per investigar, diu, què queda d'aquella passió, d'aquells inicis dels fundadors del Teatre Lliure, què queda i què se'n conserven les generacions que han vingut més tard. Serà divertit, si
Home,
més no.
Home, haurem d'estar atents a les conclusions, i tant.
I anirem seguríssim. A més, es publicarà un llibre per reivindicar els oficis de l'ombra, els que estan fora de focus del teatre, a través de les històries personals dels seus treballadors, i cada setmana hi haurà lloc pel que han anomenat Dimecres d'Aniversari, que és un espai de trobada entre diferents artistes de disciplines diverses, d'abans, que d'alguna manera també estaven relacionats amb aquests inicis del Teatre Lliure, com Cesc Gelabert, Lluís Omar, Carme Portacelli i Josep Pons, amb artistes de plena actualitat i més joves, de generacions més joves, com Marcos Morau o Clara Aguilar.
I quines són les obres destacades de la temporada?
Sens dubte, la inaugural, l'òpera de Tres Rals, dirigida per la Marta Pazos, que recordem que ara, en primer lloc, inaugurarà també aquesta edició del Festival Grec. Després també un drama romàntic de la Lucía Carballal, protagonitzada per Vicky Luengo. David Selves dirigirà un Enric IV antisistema, ens han dit. El llibre de Pol Guasch, aquella meravella, aquell relíquia, saltarà a l'escenari, com també la versió teatral de la pel·lícula de Visconti, Rocco i els seus germans. A més, Manrique, que cada any doncs, dirigeix una de les obres, recuperarà una obra que va estar truncada per la pandèmia, que es deia La necessitat d'una illa, que parlava sobre la importància del fet teatral. Doncs també la farà, però a l'espai lliure, i es programarà de nou l'herència, aquella monumental herència de Matthew López sobre la generació que va viure la irrupció de la sida als Estats Units, una història de 6 hores, però us puc assegurar que passen ràpid, sobre llegats i memòria i que no us heu de perdre.
Doncs escolta'm, quina temporada que ens espera, boníssima. Quan es podran comprar les entrades?
A partir de divendres que ve, d'aquí una setmana, a les entrades generals hi estaran a la venda.
Molt bé, doncs apuntat. Gràcies, Marta, bona nit.
Adéu-siau, bona nit.
La pintora i escriptora de Vila-real, Paula Bonet, que és víctima d'assetjament des de fa 8 anys, assegura que pintar i escriure l'han ajudat a superar moments com aquest i que l'assetjament no li ha fet canviar les ganes de crear i viure. Bonet, això sí, critica que la llei no protegeixi més la víctima. Ho ha dit al programa de Catalunya Ràdio Les dones i els dies que presenta Montse Virgili.
Perquè la llei no ens està protegint. Lo lògic seria que estiguéssim vigilant a la persona que està cometent una acció il·legal i agressiva i violenta. No que estiguin protegint el blanc d'aquesta acció violenta.
Ha afegit que ella, sortosament, pot tenir escorta policial, una protecció que no totes les dones afectades tenen.
Jo era incapaç de parlar. Vaig marxar de Barcelona, vaig deixar de pintar, vaig deixar de publicar. I fa un any vaig decidir que no em podien treure la veu. I que, a més, si jo, que estic vivint aquesta situació des d'un lloc de privilegi, perquè és així, no tothom té escorta, jo ara tinc escorta, jo estic tranquil·la, relativament tranquil·la, a Barcelona, perquè sé que m'estan cuidant.
I ha mort als 88 anys el pintor britànic David Hockney. És una icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani, Xavier Palau.
Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar des de les seves cèlebres teles de piscines californianes i de paisatges de Normandia fins a l'ús de les noves tecnologies, com ara els dibuixos fets amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser al Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993. Per la cap de col·leccions del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Clàudia Segura, una de les seves grans aportacions ha estat la manera de mirar.
Tota la seva pràctica ha sigut un intent d'entendre, des d'una mirada molt autobiogràfica, la construcció de la mirada i la crítica a aquesta idea de perspectiva única. Podem trobar a les seves obres una relació entre art i tecnologia molt marcada, sobretot a finals dels anys on va viure, però també una representació de la seva vida quotidiana.
Homosexual, declarat des de la joventut, va plasmar l'amor gai en el seu art molt abans de la despenalització al Regne Unit. Després d'haver viscut a Los Angeles i París, on, per cert, va fer una gran exposició l'any passat a la Fundació Louis Vuitton, l'artista ha mort a Londres.
Dos minuts i mig i arribarem a 3:15. Francesc Ripoll, bona nit.
Hola, bona nit.
Moment pels esports, avui amb aquest primer àudio.
El València ha sigut claríssimament superior al Joventut, però finalment doncs la penya ho ha pogut maquillar, 90-76, 2-0.
Se li està complicant, la penya.
Sí, perquè ha perdut, ara ho deia el Macià, 90-76 de la pista del València, perd 2-0 ja la sèrie, les semifinals de la Lliga de Bàsquet. Diumenge que ve l'Olímpic haurà de guanyar per continuar amb opcions de ser la final. Si perd, la penya diu adeu a la temporada. I demà, qui es pot classificar per la final és el Barça, que ho farà si guanya a la pista del Tenerife.
Anem amb el següent document sonor del dia d'avui, és aquest. Això és, aviam, so de Mundial, l'ambient dels aficionats de Bòsnia pels carrers de Toronto, al Canadà. La seva selecció està jugant encara ara, eh?
Sí, estan jugant contra el Canadà, precisament. Potser no estan alimentant perquè estan empatant a un, però el Canadà és qui acaba de fer el gol de l'empat. Bòsnia s'havia avançat a la primera meitat. Deixa'm explicar-te que el Canadà ha denegat l'entrada al país a Thomas Partey pel primer partit que ha de jugar a Ghana la nit de dimecres a dijous contra el Panamà. Recordem que Partey està acusada de delictes de violació i és per això que el país ha denegat l'entrada del jugador. El migcampista, doncs, es queda a l'hotel de concentració de Ghana, a Boston. En un comunicat, la FIFA ha indicat que no intervenen els processos d'immigració ni en la concessió dels visats.
I tenim declaracions al tot costa de Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol.
Valoraremos si hay que, tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos, o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Però està preparat
per... És sobre Lamine Yamal, jugador del Barça. Recordem que fa més d'un mes que està lesionat. S'ha perdut el tram final de temporada amb el Barça. Espanya juga dilluns a les 6 contra Cap Verd. Convocatòria amb 8 jugadors del Barça. En total, 9 catalans amb la selecció espanyola.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Francesc.
Que vagi bé, bona nit.
Molt bé.
Són 3:15 de la nit. Això que estem escoltant és el moment culminant, el clímax de l'acte de dimecres de la benedicció de la Torre de Jesús. A les imatges que ens oferia TV3 va aparèixer un feix de llum i allà sota el director d'orquestra. L'escollit de les grans ocasions i l'escollit també per nosaltres. Ja sabeu que els divendres entrevistem alguna personalitat de l'àmbit cultural i avui li toca a ell. Josep Pons, bona nit.
Hola, bona nit, Manel. Com anem?
Molt bé, molt bé. No sé tu com has viscut aquesta setmana i aquell moment en concret que ara recordàvem, que no sé si estava gravat, era en directe o què, però en qualsevol cas, com el veu viure?
Sí, jo el vaig viure davant de la televisió, eh? Era enregistrat, això era molt complex de fer, perquè eren molts elements, era l'escolania, era el cor... Que, de fet, no s'han dit els elements, no entenc com no s'ha explicat, vull dir, s'ha fet això, però no s'ha donat. Ara, crec que última hora, davant la llau, van cridar l'Igor i li van dir «Igor, vine, sisplau», i explico perquè ni el nom de l'Igor es deia, que és el mag... del que ha succeït, o sigui, el que ho inventa tot, des del fanalet fins a tot el recorregut, l'Igor Cortadelles. Però, clar, és Escolania de Montserrat, són molts cors, hi havia la gravació de l'orquestra, hi havia també després una intervenció electrònica, feta, tampoc s'ha dit, per Dani López, un noi jove, un músic extraordinari que és un talent que ha emocionat a mig món. Fixa't que la gent parla de Llagrimeta i és un jove compositor que és un grandíssim talent. L'Enric Giné, que és el que ha enregistrat tot això, tot era un molt complex, molt complicat i, sobretot, perquè d'imatge era difícil, era dificilíssim, això li vos explicaria molt bé, perquè és clar, el raig de llum que travessava l'església que pujava, que passava davant meu, perquè nosaltres érem just a sota la creu, a una habitació preciosa, que suposo es podrà veure algun dia, però és una habitació sensacional, però que ara està amb obres al voltant. De fet, nosaltres per arribar allà havíem d'agafar dos ascensors, tota l'orquestra, els ascensors no hi cabia més de 4 persones, perquè eren ascensors d'obra. O sigui, va ser una aventura immensa poder enregistrar tot això amb drons. Va ser molt, molt emocionant, aquesta és la veritat, i el resultat ha estat magnífic.
No sé, Josep, si perquè hi ha gent que n'ha parlat, evidentment allò va ser molt gros, els Jocs Olímpics del 1992, tu vas ser el director musical de les cerimònies, allò és pràcticament insuperable, però no sé si una mica també hi havia aquest aire de transcendència, allò d'audiència més enllà de Catalunya, molt més enllà.
Jo era una criatura, llavors, imagina't. Tots érem molt joves, era un equip molt, molt jove. Jo el record que en tinc és d'un equip cohesionadíssim, evidentment en la part artística, amb el Manel Huerga al capdavant, amb una il·lusió enorme. I sí, nosaltres érem conscients que era un fet extraordinari. Ara, clar, pensa que es va fer aquells Jocs Olímpics que hi havia els primers ordenadors, no hi havia telèfons mòbils, o sigui, era el fax, va ser unes olimpiades amb fax.
Clar, clar. Tu parlaves ara de l'Escolania, que els escolanets que van estar molt presents aquests dies en la visita del Papa, tu també en vas ser d'escolanet.
Exactament, sí, sí. Jo també vaig anar a l'Escolania als nous 14 anys. És la sacsejada més gran de la meva vida i el que m'ha marcat a la meva vida i del que, vaja, ho agraeixo amb cos i ànima.
És allà que vas veure que series director musical, director d'orquestra, i no, per exemple, tocar un instrument o cantar?
No, jo, per entrar a Montserrat has de passar una selecció musical, ja, diguem, no hi entres, si no es pagueu, almenys en aquell temps era així, perquè hi havia molta, molta demanda. Jo allà faig conscient que vull ser músic, o sigui, és un cas de vocació, i parlo amb els meus pares, tinc encara la fotografia del moment, jo tenia 12 anys, i amb els meus pares els dic, jo vull ser músic, vull que la meva vida vagi a la música, o sigui, és un cas de vocació absoluta, o de realitat, perquè potser no sabia fer res més, no? Però sí que ho faig conscient. El què... No, jo durant uns anys vaig pensar que fos concertista de piano, i vaig començar a fer recitals, però vaig descobrir que era més feliç compartint que no pas exhibint-me jo sol, no? Jo sol amb el piano i el públic no em donava la satisfacció que em donava quan tocava trio o quartet que compartia amb altres músics. I d'una manera natural això em va portar a la direcció, eh? O sigui, va ser un camí molt, molt natural. El que sí que és cert és que jo començo a fer música als 8 anys i no he aturat mai, o sigui, mai, és que ni el servei militar, perquè el servei militar vaig tocar tocava el trombó amb una banda, o sigui, no he aturat mai. O sigui, l'assaig, actuacions, assaig, actuacions, ha estat una constant des dels 10 anys que entro a Montserrat fins ara.
Fins ara que, veient el currículum, veig que l'any que ve en farem 70.
Exactament, Manel.
O sigui, que Déu-n'hi-do, són...
Molts anys. Fent el mateix.
Molts anys, fent el mateix, però Déu-n'hi-do el currículum i l'evolució també. Ara el que tenim per endavant és el 8 de juliol, la clàssica a la platja, que també la dirigeix el Josep Pons. Després, aquest és un concert gratuït. L'endemà arribarà Falstaff al Liceu i finalment el 24 de juliol...
És l'adeu, sí, sí.
Tancaràs una etapa de 14 anys dirigint l'orquestra i el cor del Liceu amb el teu admirat Mahler. Això ho deus haver triat tu o què?
Sí. Em van demanar com t'agradaria. Penso que és l'adeu perfecte, aquesta sinfonia. Sinfonia que parla de l'amor, no? Però em vaig despedir a l'Orquestra Nacional d'Espanya, ja, a la ONE, amb la vuitena sinfonia de Mahler, i penso que és la manera de dir adéu perfecta, vaja, perquè el públic emociona a tothom, a músics, perquè sigui un teatre com el Liceu, que a més ha dissenyat un cast de pell de gallina, o sigui, és el millor cast possible per fer la vuitena de Mahler. Penso que serà molt emocionant, i sí, és el meu adéu. Si és l'últim dia, el 24, el 25 ja cedeixo la torxa a un altre, que bé, que li desitjo el millor i penso que faran una feina extraordinària. Han estat 14 anys meravellosos, hem tingut de tot, hem treballat molt, moltíssim, i queda per la ciutat i pel país una orquestra de primera línia mundial. Jo me'n sento molt orgullós, deixo molts amics, vull dir que ja som com una família ja, me'ls estimo moltíssim. Jo els hi deia a l'orquestra fa 2 anys, perquè l'última renovació ja vaig dir que era impossible tornar a renovar, va quedar escrit en el meu contracte, i a l'orquestra els hi vaig dir: jo me'n vaig no perquè no us estimi, sinó precisament perquè us estimo molt, me'n vaig, i penso que toca, després de 14 anys, una dia adéu. Són molts anys. En la vida d'un director és un miracle que tinguem aquesta relació després de 14 anys.
Són molts anys que has fet moltes coses i que, a més, no pares també amb coses paral·leles, vull dir que anem veient per diversos llocs. Una prova és que avui mateix, que preparàvem les notícies i parlàvem dels 50 anys del Teatre Lliure, doncs l'orquestra que tenia el Teatre Lliure i que va tenir molts anys la vas fundar i dirigir tu mateix, i estaràs també en aquest aniversari. I ara el següent pas, Josep, cap a la Deutsche Radio Philharmonie, que ja estàs dirigint, també aquesta orquestra.
Exactament. M'ha cavalcat, això m'ha anat passant sempre, vull dir que el Lliure cavalca amb Granada, l'últim any de Granada cavalca amb la Nacional, l'últim any de la Nacional cavalca amb el primer del Liceu, i l'últim del Liceu cavalca amb aquest. O sigui, no he tingut ni un tall net ni un any entremig, cosa que ha fet que no he passat cap dol, però sempre, diguem, llavors ha estat apretat. A veure, estic molt content perquè els llocs on he estat, de tots en sóc un horari, no? Si l'orquestra ha decidit que en sigui un horari a Granada, a l'ONE, i aquí també el patronat ha decidit, doncs, que sigui director honorari, per tant tindré un lligam, i això és el valor amb el que em quedo, el que, diguem, els grups on he estat, doncs, vulguin seguir tenint un contacte, no?
Sí, del Liceu.
És que és molt intens la relació director, o sigui, la majoria de vegades acaba malament això.
Doncs mira, del Liceu te'n vas amb la medalla d'or, però és que més recordem que, bé, ja ets Premi Nacional de Música, que els teus enregistraments, perquè també hi ha una cinquantena d'àlbums, han rebut fins i tot Grammys, i ara ens queda molt poc temps. No sé què et queda pendent per fer, quina és la nota pendent que et posaries?
Però és que, mira, tal com jo tinc la carrera, la nostra carrera, no és una carrera d'obstacles o de premis o de cromos, és el menys important. Els agraeixo moltíssim, però no és això. És que la nostra professió, que el que faig jo, el que és la música, una altra cosa és el món de la música, que hi ha molt soroll en el món de la música i costa molt distingir el so del soroll. El que és estrictament la música, que vol dir els assaigs, l'estudi de la partitura, intentar entendre la mà del compositor, el concert, això és exactament el mateix que es feia al segle XIX, el mateix que es feia al segle XVIII, el mateix que es feia al segle XVII. O sigui, els comentaris avui a l'assaig, jo he tingut assaig avui, un parell d'assaig, a la pausa amb els cantants... és exactament el mateix que passaria el 19 per la gent que s'estima la música. I això és el que em fascina. I aquest és el camí, d'intentar aprendre una mica més que aquesta lectura, que perquè la partitura no deixa de ser un mapa. El que pensa el compositor i acaba plasmant a la partitura és només una part del que ell vol. Per tant, és feina nostra no només entendre les notes, sinó entendre el que hi ha entre les notes, el que hi ha sota les notes, i el que deia Mahler, que deia la partitura hi és tot menys lo essencial. Saber trobar aquest essencial. Aquest és un camí que no para. O sigui, és un camí, per tant, si cada dia en sabem una miqueta més, això és el que toca. No, l'altre, ho agraeixo l'ànima, eh? Ho repeteixo, Manel, i n'estic molt orgullós, però no és el... O sigui, el repte no és aquest. Per tant, si em demanes què voldries, és cada dia saber-ne una mica més, cada dia entendre una mica més i cada dia viure amb més profunditat aquest espai que és la música, que té més d'espiritual que de tècnic, en definitiva.
Doncs que així sigui. Des de nascut a Porreig, voltat per tot el món, que acabi d'anar bé el tancament d'etapa al Liceu amb aquesta cirereta de Mahler. Ha sigut un plaer tenir-te aquí aquest divendres. Bona nit, Josep.
Igualment, Manel, t'ho agraeixo molt. Adéu-siau.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
No sé si hi haurà una mica de marinada de juny o alguna cosa així, però l'altra opció seria també que pogués fer molta calor.
Jo crec que va per aquí la cosa, no?
Podria ser, a veure. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit. Va per aquí la cosa. És una cançó d'Aaron Taylor que es diu Summer in June, perquè aquest cap de setmana encara estem a la primavera, no ens n'oblidem, però serà d'estiu. Les temperatures avui ja han pujat força, avui ja hem arribat altre cop als 35 graus a Vinebre, Artés, molts valors de 30, 32 graus, i el cap de setmana pujaran més, pujaran una miqueta més dissabte, amb màximes les més altes cap a Ponent, que poden arribar als 36 graus, molts valors de 30 graus fins i tot a la costa i per sobre, i diumenge una miqueta més. Diumenge fins i tot aquests valors més alts podrien arribar als 37, 38, ja veurem si encara una mica més. Per tant, calor d'estiu, amb sol, dissabte, un dia radiant, amb molts pocs núvols, més que avui que no n'hem tingut, alguna nuvolada de tarda, però inofensiva, i diumenge, també fruit d'aquesta mateixa calor, sí que hi pot haver alguna tronada de tarda cap al Pirineu.
Doncs a mi l'estiu m'encanta.
Sí,
mira,
jo trobo que el juny i aquesta temperatura bé, està bé. Sí.
Està molt bé.
S'ha d'aprofitar.
Després... Estem preparats.
Sí, oi que sí? Doncs sí. Ja està. Que vingui el cap de setmana.
A gaudir-ho fort. Gràcies, Gemma.
Adéu.
Bona nit.
Doncs, Agnès, déu-n'hi-do la setmana.
Home, han passat moltes coses.
Sí, crec que ens hem guanyat un relax de cap
de
setmana.
Sí, enfilem el cap de setmana, no?
Crec que sí, però dilluns a les 10 aquí, eh?
Això mateix, puntuals. Bona nit.